Va, comencem per aquí, perquè en la llista de persones que voldrien que la presidenta de la comissió continués hi ha també l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
Segur.
Aurora Carbonell, bon dia, segur, eh?
Bon dia, segur. Sí, 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 i tant. Una comissió fantàstica que ha acabat i que no ens cansarem de felicitar-los a tots i a la Marta com a presidenta, evidentment, perquè, bé, com Festa Major, que també va ser un èxit, Santa Tecla ha tornat a ser un èxit. Com sempre diem, no?, que aquesta Santa Tecla que és més nostra, i és veritat.
Una reflexió en veu alta, perquè no és el primer cop que es deixi, i segurament és bo de fer-la. Les comissions es continuen enfrontant encara massa a qüestions, a feines que no els corresponen i que haurien de, no sé si dir, d'estar logísticament més acompanyades o des d'un punt de vista de capacitat d'infraestructura de totes aquestes coses?
Sí, segurament, perquè com tot diem, no?, les festes cada vegada es fan més grans i hi ha coses que evidentment que no ha de fer la comissió i que malgrat tot o malauradament acaba fent, no?, com fer temes més logístics, evidentment que hauria de fer més l'Ajuntament.
Però aquella frase feta que hem fet servir tant, de posar cadires i treure cadires.
Que és, però és el que diguem, que com cada vegada es fa més gran, de fet, amb aquesta última Festa Major, ho hem estat parlant amb el regidor, amb el David Martínez, que haurem de fer una Junta Local de Seguretat, igual que fem amb Carnaval. Clar, perquè, bueno, comença... és molt gran la festa, i hi ha, sobretot Sant Bartomeu, i s'han de bellugar molts temes i s'han de mirar molts aspectes diferents, i per tant entenem que també una Junta Local de Seguretat que engloba més enllà de la seguretat, perquè és això, no?, la mobilitat, el tema de la neteja, el tema com fem en Carnaval, que ens funciona molt bé, jo crec que en festes majors també ho hem de fer, i un d'aquests temes evidentment serà aquest, no?, de com gestionem tot aquest volum d'actes que es fan, que has de posar, treure cadires, tarimes, que evidentment aquí la brigada ja treballa moltíssim, i també tot l'engranatge, diguem, de serveis urbans, però que no durem a l'abast moltes vegades.
Sempre fa una mica de... aquesta analogia de Festa Major Carnaval sempre fa una mica de por, però us hi referiu no perquè hi hagi un problema de seguretat, sinó perquè la festa ha pres una dimensió que necessita d'una mena d'una planificació.
Clar, molt més, amb molt de temps, i també molt transversal, perquè afecta a tants departaments, no?, i perquè ve moltíssima gent, i llavors tenir claríssim quan passa alguna cosa, on estan les ambulàncies, o com actuem, si passa qualsevol cosa, o en la mobilitat, quin carrer s'ha de tallar, quin no, tot això, doncs està bé fer-ho amb la forma, no?, d'una Junta Local de Seguretat.
Una bestiesa, perquè vagin a saber si té alguna cosa a veure amb això o no. No sé si era el dissabte o el divendres, quan la Jove de Sitges va fer aquella piulada d'un comunicat en què anunciava que l'Ajuntament no els havia donat permís per fer el sopar de colles amb motiu del dia de Santa Tecla i de la trobada castellera de Santa Tecla, i prop d'una hora i mitja després va dir que s'havia resolt tot. Què va passar allà?
No, falta de comunicació, claríssimament, perquè sí que tenien el permís. A mi em va sorprendre molt aquell comunicat, perquè vaig dir, però sí que tenien el permís. És veritat que ells van demanar fer el sopar a la Fregata.
A la Fregata.
I nosaltres en un primer moment vam dir, home, la Fregata està tan tensionada i tan col·lapsada, i això ho estem dient a totes les entitats, i a tothom que vol fer, perquè penseu que amb tot el que ha passat, tot l'estiu, però en aquests últims dies, no?, la Fregata va tenir tot el tema de les mostres infantils, teníem també les sardanes, el 40è concurs de sardanes, també teníem el sopar de la nit de foc, o sigui, teníem 3 o 4 dies seguits la Fregata cada nit fent coses, i també s'ha d'entendre que hi ha veïns i veïnes i que ho respecten moltíssim i que estan acostumadíssims a que passin coses, però que són espais que acabem cremant al final, perquè clar, es fan tantes activitats, llavors els hi vam demanar, home, no ho podeu fer en un altre lloc, no ho podreu fer a la plaça Castellers, en una altra zona, vull dir, en cap cas se'ls va dir que no, i llavors ells van dir que no, que volien fer-ho a la Fregata, i vam dir, bueno, doncs ho farem a la Fregata, que aquí jo crec que ara serà un bon moment, ara que farem alguns canvis, serà un bon moment per fer també canvis en el departament d'esdeveniments, i a veure de quina manera ho podem portar portar, primer, millor comunicació amb les entitats, perquè és veritat que aquí està claríssim que hi ha una falta de comunicació, i després que entre tothom que organitza activitats sigui conscient també del que fa i demanar també més solidaritat entre tots, perquè clar, quan demana algú alguna cosa, el primer que et diu és ah, però és que amb aquell li vas deixar fer, saps? Sempre. I així no acabaríem mai, perquè tenim moltíssimes activitats esportives, moltíssimes, penseu tot el que hem fet a la Fregata, moltíssimes activitats de festes populars, de turisme, de cultura, de... és a dir, tothom va petar a la Fregata, i la Fregata hauria de ser un lloc que l'hauríem de preservar com a molt més, crec jo, eh? I sí que s'han de fer coses, evidentment, i només faltaria que les entitats i a la cultura popular, evidentment, que es poden fer coses, però home, anem també a descentralitzar una miqueta les activitats que fem.
Tothom va a la Fregata perquè no hi ha tants espais públics.
No, home, clar que tenim espais públics, tenim la plaça Catalunya, tenim Can Bota, tenim Can Robert, tenim la plaça Castellers, els barris de Sitges són molt més que la Fregata, no?
Ara,
però costa molt.
Heu tret per aquí Can Bota, sí. I algú us dirà, home, Can Bota, jo no hi vaig a fer res a Can Bota.
Per què no vas a fer res? No, perdona, però Can Bota està molt solucionat, sí? I tant que si jo sóc veïna,
doncs
de Can Bota, i no m'agrada que em diguin aquestes coses, què vol dir que no està?
Vinga.
És el centre del poble. Mira, Can Bota, a Pouvedra hem tingut un problema molt greu amb els sense sostres, molt greu, gravíssim, perquè es va començar a acumular gent, hi havia 4 o 5, 6, 7, i va, va arribar un moment que van haver-hi 14 o 15 persones sense sostre, un problema greu, eh? És veritat que el que volem, el que creiem, perquè ens ho han dit experts, diguem, en urbanisme...
Permeteu-me una cosa, perquè no us tallo el discurs, sí. Però teniu una veu tan forta...
Perdó.
Ara, millor, estupendo. Ja
no,
està.
Només dic que...
No, dèieu 14-15, això és un problema important.
Era un problema molt gros, com i jo conec
com
molt...
Com es resol això?
Doncs, de moment hem fet una solució que no és ni molt menys per sempre, però que s'ha solucionat el problema, que ha sigut treure els bancs. Hem tret els bancs de Pouvedra, i els bancs que hi havia a Pouvedra, que tenien precisament una separació,
sí,
perquè la gent no es pogués estirar i tot, aquests els hem posat a Can Bota. I una part de Can Bota també hem tret bancs. És una pena, perquè no és una manera de solucionar un problema, també ho direm, i és provisional, perquè creiem que sobretot la plaça Pouvedra i fins i tot Can Bota són dues places com molt antigues urbanísticament i s'han de canviar. I hi ha gent, especialistes, que ens han dit... Pouvedra és una plaça que atrau aquest tipus de gent.
És a dir,
diguem,
per la configuració de
sí,
la plaça.
Els arbres, el mur que et tanca, i Can Bota, jo crec que són dos espais que tenim a Sitges, al centre del poble, que paisatgísticament s'haurien de canviar.
Perquè teníeu, el veïnat estava molt preocupat.
Home,
a Can Bota, com saben tots vostès,
sí,
segurament el veïnat el que més deu recordar són les trobades de balls infantils de Santa Tecla que s'havien fet allà, precisament.
I que han de tornar allà, i que també, evidentment, evidentment, no.
És
no
dir,
podem abandonar espais perquè passi el que passi.
És
no,
a dir,
contrari,
l'Ajuntament a Can Bota hi vol fer alguna cosa?
A Can Bota per... i a Pouvedra. O sigui, jo
crec
que són dos espais que urbanísticament no són molt antics. I llavors han creat... El que sí hem aconseguit és que almenys aquesta acumulació de persones sense sostre, que són gent pobra, perquè amb moltes dificultats socials, però sí que hem aconseguit que ja no estiguin allà, no? I que no s'acumulin allà. I això ha sigut... doncs s'ha resolt traient els bancs.
Manera.
Però clar, també hi ha gent que em diu, ostres, ara no tenim bancs per seure. I tenen tota
està
la roda del món.
Sí, sí.
Per això s'ha de canviar el, bé, com a molt a Barcelona, no?, que han fet aquestes illes verdes.
Us torno a preguntar, perquè en el cas d'aquestes persones, com es pot resoldre aquesta situació? Intervé serveis socials, aquestes persones van a un altre lloc o poden anar a un altre poble o se'n van a un altre lloc de Sitges?
És aquest el problema. Intervé serveis socials, tenim educadors de carrers, els tenim controlats, sabem quanta gent és, sabem on dormen, sabem i els volem ajudar. La majoria d'aquestes persones no es deixen ajudar perquè volen estar al carrer.
Segurament al darrer, el cas d'aquest noi que increpava a molts ciutadans i que anava amb un altaveu amplificat que la policia li
també,
va requisar, però també va tornar a sortir.
És un problema, perquè la policia pot actuar fins a un punt. Per exemple, no? Si és una persona amb una malaltia mental,
sí,
diguem, doncs clar, la policia, és que si no està fent cap delicte, diguem, tampoc no pots fer res. Però també els serveis d'emergències mèdics, tampoc, si no vol, si no els vol acompanyar, si no vol marxar, és molt difícil. El que ens passa a nosaltres aquí a Sitges és que, a més, és el que deia, nosaltres, els nostres serveis socials, tenen controlat les persones que durant l'any estan en
més
aquesta
o menys
situació. Però el que passa és que l'estiu venen més. que venen per una temporada i després marxen, però clar, s'acumulen, doncs això, pot ser que en un lloc on normalment hi ha 4 o 5 o 6, de cop i volta n'hi hagin 15.
Entenc que Pou Vedra serà, no sé si dir, centre d'un futur plantejament de reorganització urbana o alguna cosa
així? Ens agradaria, més que res per això, perquè per solucionar aquesta situació...
Per recuperar l'espai per...
També és la Fregata, un lloc que s'ha de, per altres motius, però també és un lloc que s'ha de replantejar totalment.
Vull dir,
jo crec que hi ha zones de Sitges, places o zones que han quedat antics, sobretot per depèn de què vulguis fer, no? Vull dir, o han quedat places dures, o han quedat espais amb arbres molt grans que fan massa ombra o no hi ha llum.
Antics des del punt de què? De plantejament?
Sí,
de l'espai.
Sí. La Fregata fa temps que ho hem dit.
Sí, però és a dir, el darrer canvi gran també de la Fregata, per dir-ho d'alguna manera, va ser la marxa dels cotxes.
Sí,
i per tant, allò va ser, que no han marxat del tot, però aquell va ser un primer pas. El segon pas, què seria?
El segon pas hauria de ser que han de marxar els cotxes del tot, entre altres coses, perquè quan entrem ja a la zona de baixes emissions no poden haver-hi cotxes al centre del poble, Fregata és centre, i després que s'ha de fer un lloc precisament perquè si volem fer actes que els puguem fer en comoditat, no amb aquest jardí que hi ha allà al mig, que és un problema que no es pot trepitjar, però tothom el trepitja. És una plaça que no, actualment s'ha de canviar totalment, evidentment amb experts i amb gent que en sàpiga, i per això és veritat que nosaltres abans de la pandèmia ho vam portar al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona per fer un concurs d'idees, però amb la pandèmia es va quedar aturat, però ara això...
Per la Fregata,
Exacte, per la Fregata.
Can Fals, alcaldessa.
Can Fals també, Can Fals està la regidora Carme Gasulla té un projecte que a més amb tots els nens que van venir també de les escoles que ens els van explicar, que amb moltes coses coincidien, i hi ha un projecte de fer-lo realment una zona, un pulmó verd, un parc climàtic que es diu ara, i per tant eliminar bastants elements que hi ha més d'obra, diguem, i fer-ho molt més verd, diguem, del que està avui en dia, sí.
Tot això dependrà del pressupost de l'any que ve?
Home, clar, moltes coses d'aquestes evidentment costen diners, això està claríssim.
Un pressupost que l'Ajuntament haurà de tenir, perquè no pot prorrogar el pressupost actual i que per tant haurà d'aprovar ple de les ordenances fiscals del 10 d'octubre. Ha sorprès a molta gent la renúncia de Carme Almirall?
Sí i no. Sí que ha sorprès amb gent, però que, per altra banda hi ha gent que m'ha dit que també ho entenia, sí, perquè porta temps. Jo penso que estem poc acostumats a això, i jo crec que això també diu molt de la Carme, no? I que evidentment que li agraïm moltíssim la feina que ha fet, però i també com marxa, no? Jo crec que la política és això, nosaltres estem aquí per un temps. Per tant, hauria de ser més normal això, no? Llavors, hi ha gent que diu que raro, i per què ho feu aquest canvi? Doncs perquè sí, perquè s'ha de renovar. De fet, nosaltres sempre quan ens vam presentar en aquestes eleccions portàvem una llista amb gent ja més experimentada, no? Com estava el Jaume Monasterio, la Carme o jo mateixa, i amb gent més nova, com hi havia l'Albert, i els 5, 6, els 7, els que continuaven, gent més nova, perquè ja volíem fer aquesta renovació. Els números no van sortir i només vam treure 4 regidors. Per tant, ja en aquell moment ja vam dir, bé, doncs haurem d'anar renovant.
Ha vingut aquest relleu de Carme Almirall, però en un moment, diguem-ne, delicadet, perquè s'han de...
Ha sigut una casualitat horrible.
Una casualitat. No, per això us ho dic, perquè estan en espera de l'aprovació de les ordenances fiscals, del pressupost, i evidentment, ella ja ho ha dit, bé, també és lògic pensar-ho, que estarà allà a la rereguarda, les bambalines, però en qualsevol cas s'han d'aprovar unes ordenances, s'ha d'aprovar un pressupost, i hem de suposar que s'ha de... reordenar l'equip de govern municipal.
Sí, això ja ho volíem fer, perquè de fet us recordo que jo encara tinc les regidories que havia portat el Nacho, i per tant jo porto Salut Pública
i
Animals i Platges. I ja fa temps que vam dir, com a molt passat l'estiu, això ha de canviar, perquè evidentment jo no puc portar un volum a més de regidories a part de l'alcaldia. Per tant, una remodelació del Cartipàs ja la volíem fer sí o sí. Amb la marxa de la Carme també tenia més sentit, no? Perquè ara alliberarà ella també les seves regidories.
A veure qui és el maco o la maca que les vol portar, perquè Déu-n'hi-do, no?
Jo vull felicitar la Carme, sempre ho he dit, perquè ella se'n pot anar amb el cap ben alt, perquè ha deixat, com a regidora d'Hisenda, unes finances absolutament sanejades, tenim deute zero, jo crec que amb això ha estat ella i tot l'equip, evidentment, que té al darrere, i amb recursos humans ha estabilitzat tota la plaça, totes les places dels treballadors. Jo crec que ha fet molt bona feina també recursos humans, i ha tingut la casa bastant tranquil·la en aquest sentit.
Ha insinuat que pujaran taxes...
De residus? Bé, de residus... Tots...
Diguem-ne que ha insinuat que pujaran taxes. Sí,
de residus...
Us deixem que acabeu la frase.
De residus, ja fa temps que se sap que hi ha una normativa, hi ha una llei que ens obliga a cobrar el que ens costa el servei. I aquí Sitges no ho cobrem ni de broma. O sigui, i això és, a més, una normativa europea i que també, evidentment, l'estat espanyol...
Apunto, residus no és neteja.
No, és la recollida.
És la recollida de residus.
Sí, és la recollida de residus.
La selectiva?
Sí, tot. O sigui, la recollida de residus et diuen, escolta, tu quan et costa el contracte tant? Doncs la gent ha de pagar el que costa. Més igual si ets un ajuntament que té diners, que no, que els treu... Tu el que reculls, i per això ha passat a tots els ajuntaments, estan fent aquestes pujades perquè hi ha aquesta normativa.
Per tant, ja teniu controvèrsia assegurada?
Hombre, això és seguríssim. I a més, aquesta llei diu que és el més important, en veritat. Està bé, la llei, tot i que jo reconec que ara, evidentment, això costarà, però el que diu aquesta llei és que perquè el que s'ha de fer, sobretot, és per anar a reciclar molt més, és evident. Vull dir, i hem d'anar a buscar fórmules, per això el nou contracte de neteja també té aquestes fórmules, perquè hauríem d'acabar detectant qui recicla bé i qui no. Llavors, aquell que recicla bé no pagarà com el que no recicla. Això ho hauríem d'arribar. I la llei et diu, has d'arribar aquí. Però de moment et diu, tu has de cobrar el que et costa. Ara, ves a que la gent recicli més i cobra realment qui embruta més, que és molt difícil, però cada vegada hi ha més mesures, el porta a porta, els contenidors intel·ligents, cada vegada s'estan posant més mesures perquè sàpigues exactament cada llarg què és el que embruta, no?
Per tant, si no reciclem com cal, cal pagar més.
Sí, i ens costa molt, el fet de no reciclar. I hem millorat molt des d'ara fa 4 anys, no?, que tenim el nou contracte neteja, que es van començar a posar aquestes bateries de contenidors amb tots els colors, tot. Això ha millorat el reciclar. Però encara estem molt lluny. Estàvem molt a baix, hem millorat, però encara estem lluny de reciclar.
Teniu al cap ja la persona que substituirà Carme Almirall?
Bueno, això ho estem parlant entre tots, clar, som tres partits de govern i entre els tres hem de fer ara aquesta remodelació del cartipàs. Com he dit, també hi ha aquestes regidories meves, ara hi haurà també les de la Carme, per tant, crec que és un bon moment per aprofitar-ho. I com he dit al principi, també m'interessa molt posar un apartat d'esdeveniments i entitats. Precisament per això, per millorar la comunicació amb les entitats, perquè tenim un volum d'esdeveniments molt important, per preservar la nostra cultura popular davant de tots els esdeveniments, i crec que aquí necessitem una fórmula, digue-li regidoria, departament, necessitem que això estigui separat, diguem.
Vindrà la remodelació després del ple de les ordenances fiscals, després de la marxa de Carme Almirall o abans?
Després. Ha d'entrar la nova regidora, ha de prendre possessió la nova regidora, que és la Montse Lila, com s'ha anat dient, i un cop tinguem la nova regidora, aleshores farem el canvi de cartipàs.
Pels oients en general, no és que son pare es digués Lila, que son pare era l'Antoni García. Us va sorprendre el comunicat de Fets per Sitges sobre la desvinculació del pacte de govern?
Home, sí, la veritat sí? Que sí, perquè... Fets per Sitges, per mi, i segueix sent, encara que sé que el Nacho ell diu que no vol ser-ho, però per mi Fets i Guanyem són socis preferents, sempre ho hem dit perquè ens van donar a l'alcaldia, per mi són socis preferents.
Doncs com és que se sent tan menys tingut, com diu el comunicat?
Doncs no ho sé, perquè el que passa és que ell diu que, o algú d'una manera, vaig entendre que ha trencat el pacte, no hi havia cap pacte ara ja, o sigui, quan ell va sortir de govern, és veritat que aleshores va trencar el pacte. Ara nosaltres és veritat que hem tingut la preferència de reunir-nos més, d'explicar-los més coses, abans que amb els altres, perquè bueno, una preferència. Per mi segueixen sent socis preferents, perquè jo els hi dic... Bueno, jo, a nosaltres li devem l'alcaldia. Per tant, per mi seguiran sent socis preferents. Ara, no és un acord escrit ni és res, és senzillament que canvi les ordenances, t'aviso, que t'ensenyo com estem treballant el contracte de neteja, te l'ensenyo. Bueno, per mi és això una preferència.
Creieu que això pot dificultar el relleu a l'alcaldia amb Carme Casulla com el pacte també contemplava en el darrer any?
Bueno, sí, però també entenc que poden reflexionar i pensar-ho, perquè igual que nosaltres respectem els acords, jo espero que tothom els respecti. Es va fer un acord de dir, escolta, jo et faig alcaldessa, i a més, el 26 farem alcaldessa la Carme Gasulla. Jo crec que els acords s'han de mantenir.
El mes de juny, Luis Miguel García posava sobre la taula aquella possibilitat de, si no establia un pacte d'acostament, com se li vulgui dir, entre Partit Socialista, el Margalló, Esquerra Republicana i Junts. Què ha passat després d'allò, si és que ha passat alguna cosa més?
No ha passat res més.
No ha passat res més.
Jo en aquell moment ja vaig dir que jo aquesta mena de tripartit no estava d'acord, precisament perquè també respectava els meus acords i els meus companys de govern, primer. I amb el Partit Socialista sí que hem anat parlant també més, perquè és veritat que amb el Partit Socialista doncs també tenim bona relació i anem parlant i amb el que fan segurament una oposició més constructiva, en el sentit de que si poden ajudar, ajuden a tirar endavant doncs diferents temes que portem al plenari, no? Però d'aquell tripartit, diguem, ja no hem tornat a parlar més, i crec que va quedar clar que si nosaltres estem en Comuns i en Sitges Grup Independent, això no ho anàvem a trencar.
Hi ha una certa possibilitat que el PSC, el Margalló, es pugui incorporar al govern, es pugui costar més al govern?
Home, nosaltres sempre hem tingut la porta oberta, i sempre ho hem dit, i ja et dic, que hi hem parlat moltes vegades. També és veritat que a mesura que va passant el temps cada vegada segurament és més difícil, no?
perquè
estem més endavant.
Ho dic per aquells que puguin pensar, i no és fora assenyat pensar-ho, que si el govern es vol assegurar els pressupostos...
Clar. Sí, no, però jo sempre ho dic, hi ha moltes maneres d'ajudar o col·laborar, o realment si tu has vingut a treballar per Sitges, encara que no estiguis en un govern, evidentment pots criticar moltíssimes coses, evidentment, i és la seva feina de l'oposició fiscalitzar tot el que fem, però també no obstruir, no votar que no per no deixar, per ofegar a la gent, no? L'altre dia escoltava que amb el Pedro Sánchez li passaven, deien una cosa similar, no? El van fer president i ara hi ha alguns partits que l'estan obstruïtzant tot, absolutament, cada llei que vol fer li voten que no. Això per mi no és una bona oposició. Una bona oposició és qui fiscalitza, qui evidentment, qui cada tema o pregunta tot, vol expressar la seva ideologia, però en aquelles coses que s'han d'ajudar per tirar el poble endavant, aquí tots hauríem d'anar a la una, no? I en aquest sentit el Partit Socialista doncs està una mica en aquesta línia, dir, escolta'm, jo no ho sé, però si no entro a govern, doncs, però si cal ajudar perquè ho entenen, que s'han de posar diners per qualsevol cosa, per una entitat, pel contracte de neteja, i és per millorar el poble, evidentment.
Però dir una línia més proactiva, com si diguéssim.
Exacte, proactiva, sí. Exacte.
Creieu que s'aprovaran les ordenances fiscals?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí. Sí, sí. Entre altres coses, el tema dels residus, perquè és una llei que ens obliga. Vull dir, o ho fem per aquí o ens ho faran per allà.
Creieu que s'aprovarà el pressupost?
Sí. Bé, el pressupost encara falta més. El pressupost sí que tenim, com diguem, la primera part, que és el que fem sempre nosaltres, demanar a tots els departaments, ei, què teniu? Que és com la base per obrir la persiana, diguem. I ara, a partir d'ara, començarem a parlar, evidentment, també amb tots els partits, i després a veure com ens afecten també la normativa, no? Les lleis del sostre de la despesa, d'en què podem gastar el romanent. Això encara hi ha algunes coses que no les sabem, i això també afectarà, evidentment.
10:41, com està la liquidació del Consorci del Club Natació? Que és, bé, no diré que portem tants anys com les platges, perquè no, però Déu-n'hi-do.
Gairebé. És que no sé, és que tornaria a dir que estem a la recta final, però com ho he dit tantes vegades i al final no estem, però sí que és veritat que es va fer ja una comissió, és que no, ara no, una comissió executiva, no? De petit format, diguem, per encaminar ja la Junta General, que el liquidarà.
Per què costa tant?
Perquè és molt complicat, perquè nosaltres arribem a acords, però també aquí hi ha intervenció. És molt tècnic, però molt tècnic. Jo diria que políticament ja ens hem separat totalment. Però és un tema que hi ha l'administrador concursal,
sí,
i que hi ha intervenció i secretaria.
Queria.
I no és fàcil, al final és... és un tema, evidentment, de
ara,
recursos
ara es tracta,
públics.
És
i llavors s'ha de mirar amb lupa el que fas.
Ara es tracta d'això, del posicionament de l'administrador concursal respecte a fiscalització.
Exacte,
i secretaria.
Sí. És veritat que costa molt, però també és veritat que, almenys per la part política, podem estar tranquils de que les coses es faran bé, perquè quan, en aquests temes, no, tan delicats, i que hi ha diner públic i que s'ha de mirar amb lupa què es fa, sobretot sempre complint bé la llei, que no hi hagi qualsevol escletxa, que tinguis dubtes, doncs tornar-ho a mirar, demanar informes a qui calgui, que les coses s'estan fent correctament, s'estan fent bé. Per tant, sí que és molt costós, però és que és per això, perquè a vegades temes d'aquests que es fan molt ràpidament, després et pot sortir segur que algú posa una denúncia, dius no vas a aplicar l'article tal de la llei qual... I aquí és un tema de, doncs és veritat, de molts diners i de molts anys, i que han passat moltes coses, no? I per tant jo entenc, puc entendre, no, que ara tant el secretari com l'interventor, abans de fer un informe, perquè sempre nosaltres sempre han de fer ells uns informes favorables per tirar endavant, si no, no es pot fer. Pues ells amb això s'ho miren del dret, del revés i de, per tots els costats.
No ha canviat l'objectiu, està bastant a prop, no ha canviat l'objectiu de la subhasta de l'equipament.
No ha canviat l'objectiu.
És a dir, la idea sí. continua sent aquesta, i qui sí. es quedi l'equipament ha de reservar l'espai per l'activitat
esportiva. Sí.
Mentrestant, esclar, l'Ajuntament en el seu moment va aprovar una partida pressupostària sí. vinculada al manteniment sí. de l'activitat sí. de l'esport federat sí. allà. Encara es pot continuar mantenint aquesta activitat?
De moment sí, però això també ha costat, i està costant molt, perquè clar, posar uns diners per una activitat que ja està en període de tancament, és que això no és fàcil, perquè és el que dic, no? Ho has de fer que jurídicament, no? Estiguis complint i ho estiguis fent bé, i això també ens ha costat molt, no? Però evidentment que nosaltres sí que ho volem estar mantenint fins l'últim moment.
Sort del Ministeri a la platja Sant Sebastià?
Doncs no sé què dir-te.
Digui el que cregui.
No, perquè va venir un temporal al cap de poc, i jo els hi vaig dir, al Ministeri, vaig dir, ja us ho dèiem, que portar sorra d'aquesta manera serveix de ben poc, perquè ve un temporal i jo no sé el que els ha costat, de diners, però segur que ha costat molts diners portar sorra.
Bé, que els seus també són els nostres.
Exacte, són de tots, és veritat. Per tant, és, demostra claríssimament que portar sorra amb les dragues no soluciona absolutament res. Et va solucionar doncs, què, un mes, potser, però no ho soluciona.
Per tant, la pregunta és aquella de sempre. Es pot establir més o menys una certa perspectiva temporal de quan hi pot haver un projecte més o menys clar de què cal fer amb les platges?
Bueno, nosaltres ara estàvem amb el que vam dir, que li hem dit també el Ministeri, Vilanova, Cubelles i Sitges, per fer una mena d'actuacions comunes, i una és aquí amb la platja Sant Sebastià, no? De manera sostenible i en maneres naturals, diguem, d'intentar recuperar algunes platges que en aquests temporals, és que precisament va ser Sant Sebastià, Vilanova també li va passar amb una platja, i a Cubelles, i per això fer d'alguna manera una actuació conjunta, i que nosaltres ja posem els experts, ja posem els que ens diuen, perquè evidentment si el Ministeri amb això no acaba d'actuar, que jo crec que són ells qui han d'actuar, no? Si són ells, finalment, qui donen els permisos, qui cobren les taxes, qui fan tot, també haurien de fer les solucions aquestes possibles, no? Però bueno, si no ho farem als ajuntaments, els hi donem com a bastant ja treballat i fet perquè ho tirin endavant, mesures com molt més naturalitzades. No?
El Ministeri també ha de recuperar, o bé, la sentència ja ho diu, que ha de recuperar la zona del Club de Mar, de moment, sí. la del Club de Mar, després sí. està per veure què passa amb Pícnic i sí. Kansas, però probablement segueixin el mateix sí. camí. I ens va comentar en el seu moment que Sitges també proposaria al Ministeri una certa visió de com podria ser la reordenació d'aquella zona.
Sí.
Està més o menys ja aclarit això?
Sí, bé, el del Club de Mar sembla que és com el més imminent. El que fa el Ministeri ara és la reposició possessòria. Ells el que volen és, ara m'ho torno a ser meu.
M'ho torno a quedar,
que sí, ja és seu.
Després, finalitza la concessió, m'ho quedo.
Vull que també que la gent no s'espanti en el sentit de, oh, això ho tiraran a terra demà. No, no ho tiraran a terra. I nosaltres lluitarem perquè algunes edificacions, evidentment, com hem dit, les puguem dins de tot mantenir, però també volem protegir evidentment l'espai natural, amb el tema del Club de Mar. Justament amb aquest ple de demà passem al PEPAC, que és el, per fi, l'aprovació definitiva del catàleg del patrimoni de Sitges, que no només preserva els edificis, sinó que preserva multitud de temes naturals, diguem, de Sitges o històrics, i entre ells doncs el Club de Mar, com molta gent sap, és un becil, és un bé cultural, no? És un bé cultural d'interès local. Nosaltres el que voldrem proposar segurament és que sigui un becín, que és bé cultural d'interès nacional, com són les casetes de Garraf. Perquè allò és l'únic
que podria salvar,
que potser podria salvar-lo. L'únic.
Podria salvar íntegrament l'edifici, eh?
Exacte,
tot sencer.
Que ens ho han de donar ells, també, sí, sí, sí. Vull dir. Però que almenys puguem... la recuperació aquesta possessòria, endavant, que la facin.
Un apunt, alcaldessa, el Becín l'atorga la Generalitat o l'Estat?
L'Estat. I de fet aquí amb les casetes vam tenir una mica de problema perquè també estava la Generalitat.
Per això ho preguntava, perquè va ser la Generalitat qui li va comunicar a l'Ajuntament, sí, però és l'Estat qui ha de decidir si allò és bé cultural d'interès nacional.
Tenim el Castelló, el castell de Garraf, i tenim les casetes de Garraf, tenim també una part del centre històric, en fi, hi ha alguns llocs.
És a dir, la proposta
que
seria que el Club de Mar, que l'edifici del Club de Mar fos catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
Exacte. I d'aquesta manera, potser l'edifici
es podria salvar,
es podria salvar si ens el donessin al vecín. És una de les... Però això, jo ho dic perquè, clar, hi ha molta gent que m'està dient ja ho tiraran a terra. No ho tiraran a terra, de moment. Ells el que estan fent és la gent que està allà, és veritat, que és, al final estan sense un títol, com estan actualment les coses. No pots estar sense una llicència d'activitat o sense un títol de que estàs ocupant aquell lloc. Et diuen, ara heu de marxar. I ara veurem què farem amb tot això. És veritat que el Ministeri et diu que per ells el millor seria tirar-ho tot a terra perquè així ens recuperaria la platja. Sí, ells ho diuen i ho creuen. Però nosaltres, pues, és el que vam dir, nosaltres hem fet propostes de dir, bueno, i si es manté en algun edifici, què podria passar? No? Que experts, no? Mediambientalistes sobretot, et diguin, bueno, pues, si un edifici es manté, quins moviments de sorra podrien haver-hi o com es recuperaria la platja o no. Mm-hmm. Tot això ho hem de saber.
La línia D3 ha anat a parar Maria Usó, el Maria Usó que ens deia la seva directora que tenen la biblioteca allò establerta més o menys en els passadissos perquè no tenen espai, i sobre la taula hi ha, per una banda, aquell ple extraordinari en què es va parlar de la situació de l'àmbit de l'ensenyament aquí a Sitges, i per altra banda la futura, possible, probable municipalització de les llars d'infants, i la mateixa regidora Carme Gasull ens va dir en el seu moment que el dia a dia està sent molt complicat a les llars d'infants. Comencem per les escoles, perquè les heu vist i hem de suposar que diguem-ne, aquesta reivindicació de les direccions poc ha canviat, i que per tant ara el que es demana és un cert moviment en general per intentar d'alguna manera gestionar tot el que pugui venir, no?
Sí. Bé, nosaltres, tal com es va aprovar en aquell ple extraordinari, hem demanat cita amb la Generalitat per anar a parlar. Ara, clar, hi ha direccions noves, no? El secretari general de direcció o el director general d'ensenyament, la consellera, hem de explicar-los una miqueta tot plegat, i hem demanat hora amb la major urgència possible, perquè ja la vam demanar quan es va fer el ple extraordinari. Nosaltres aquesta setmana passada vam visitar les escoles, algunes, encara en falten visitar alguna altra escola, les llars d'infants, els instituts o el CFA, el centre d'adults, però bé, la visita a les escoles, sí que és veritat que han hagut aquest I3, estem en una situació una mica complicada, en el sentit de que es manyen més nens, és veritat, però tal com diu la Generalitat, potser no hi ha tants nens com per fer una escola nova. Aquest és el problema que hi ha, no? I sobretot que la Generalitat et diu que...
Encara que les direccions, totes elles, diguin que cal una escola nova.
Bueno, que cal. Clar, una escola d'una línia. I escoles d'una línia no en fan ara, com a l'Agnès. L'Agnès és una escola d'una línia. I ho entenc, perquè al final l'Agnès, precisament, es hauria de fer de dues o tres línies. I es va fer una escola d'una línia. Pues no tornem a equivocar-nos i fer una escola d'una línia, no? Per tant, bueno, jo crec que estem en aquest punt, que hi ha alguns cursos que sí que estan col·lapsats i n'hi ha d'altres que no tant. I aquest col·lapsament també després va creixent. Això sí, dir-te que les escoles que vam anar a veure... Tenim unes escoles, sempre ho diguem, fantàstiques, i és veritat. El Maria Usó, precisament, farà 20 anys. I és una escola que ha envellit molt, molt bé. Vull dir, quan es va fer en el seu moment, es va fer molt bé. Perquè és una escola que no es veu antiga, fins i tot amb la concepció d'escola, no? I crec que en això funciona. En canvi, jo crec que s'ha fet molta inversió al Barratxina o a l'Utrillo. Aquestes són escoles Bueno, que ja són molt grans, que i es fa una feina boníssima.
Un amb 50 i l'altre amb 60
clar,
anys.
I han fet remodelacions, però és veritat que necessiten una inversió important, eh? Per tant, bé, jo crec que ja la Generalitat és el que ha de valorar, no? Es fa un nou institut d'escola, que també és una bona proposta, eh? No diguin que no, i a més institut, escola, les dues coses, no? Però també hem de veure com tenim les escoles, eh? Que fer una escola nova quan tens escoles que necessiten una remodelació molt important i una inversió de diners molt important, perquè nosaltres com a ajuntament, que són nostres els edificis, ja fem molta inversió, hem fet més de 140.000 euros aquest estiu amb arranjar coses, però clar, és que s'han de fer arreglos molt més profuns a vegades, no pots tapar només una esquerda, sinó que potser has de picar tota la paret i fer la paret nova, no?
Llars d'infants.
Les llars d'infants, nosaltres la voluntat del govern que tenim actualment és municipalitzar. Nosaltres ho tenim clar que volem municipalitzar. Una altra cosa és, com una mica com l'he dit del Club Natació, que es pugui fer o no es pugui fer o en quins obstacles ens estem trobant.
Permeteu-me que us ho preguntissi. Algun allò tècnic amb tots els ets i uts us ha dit això que voleu no es pot fer?
Sí, és clar.
Sí, us ho han dit.
Ens ho han dit i llavors nosaltres diem, bueno, doncs ho volem fer. Llavors, jo crec que com a defensa política és que jo també personalment crec que sí, que s'han de municipalitzar les llars d'infants. Independentment...
Que plantejament no és menor, eh?
Independentment de les direccions que hi ha ara, dels treballadors, del que... No, o sigui, és independent. Una cosa és la situació que tenen les llars d'infants actuals.
Sí, ho referiu a la concepció.
La concepció jo crec que han de ser
municipalitzades de les llars d'infants.
I hem vist exemples d'altres municipis i funciona i crec que seria que han de ser municipalitzades.
I amb aquesta persona que us va dir que no li vull dir, escolta'm, doncs en aquell municipi ho han aconseguit, com ho han fet, doncs?
Sí, però hi ha municipis que ho han aconseguit i també han tingut sentències després en contra.
D'acord.
Aquest és el problema.
D'acord.
Bueno, el problema bàsicament és que si una empresa externa ho pot fer amb un millor preu que ho està fent l'Ajuntament, la llei...
Per què t'ho quedes tu?
La llei et diu que ho ha de fer. Però jo dic, el més important és el
preu.
El cost econòmic o hi ha altres coses?
Que és la carta tramposa de les licitacions.
Exacte. Llavors hi ha grans empreses que es presenten en tots aquests concursos...
I que sempre els guanyaran perquè sempre...
Que rebenten els preus perquè la llei... Això és veritat que se'n va molt lluny, però...
Sí, sí.
Però és que és així, la llei els afavoreix actualment amb aquestes empreses, perquè les lleis estan dient no, si una empresa t'ho fa més econòmic, tu no ho pots fer. Dic, bueno, és que jo potser la partida econòmica no serà la més important, serà molt més important la pedagògica o la manera que estan
dir,
els treballadors...
Per tant, de nou, es tracta de justificar de la millor manera possible
perquè
es vol municipalitzar.
Exacte, perquè que això si és el millor pels nens, pels treballadors, pel municipi... Això és el que... I no és fàcil, és veritat, no és fàcil, però estem en aquest camí.
Què ha passat amb els veïns del passatge mossèn Fèlix Clarà? I aquesta sauna de 24 hores o no? O sigui, aquest trencaclosques que han tingut?
Bé, doncs que... Com passa en molts llocs, eh? El que passa és que bé, hi ha veïns a vegades més reivindicatius que altres, però a molts llocs fan obres, no? I la gent... Amb tota la raó del món s'espanten perquè diuen, home, que estan fent aquí no sabem què estan fent, estan dient que faran una sauna i és un lloc, evidentment, que no es pot fer una sauna, no tenen permís. O sigui, les obres, que no està bé, com fa la gent a vegades, però la gent, quan vol fer una activitat, primer demana la llicència d'obra, que és, vull tirar a terra, o vull fer un lavabo, o vull tirar a terra una paret, i després demana la llicència d'activitat. És veritat que hi ha molta gent, a mi em costa d'entendre, però hi ha empresaris que no pregunten primer si poden fer una activitat i es posen a fer les obres ja. És un exemple, no? Llavors dius, home, potser que primer preguntis si podràs fer aquesta activitat
ara
aquí.
Ara vostès a casa seva deuen pensar, esclar, ho fan perquè com que ja saben que tindran la llicència d'activitat, per això arrenquen.
No, la d'activitat no la tindran.
No, us ho dic perquè aquesta pràctica, quan és d'haver habitual, és perquè algú ja deu haver interioritzat que deu poder fer d'aquesta manera.
Jo crec que la gent ho fa perquè com la llicència d'obres va estirant, és veritat, no, i la gent amb això...
Sí, per avançar tramitacions, per avançar-la.
Hem tingut molts problemes amb tot el tema del pla d'usos, que no es poden obrir obrir bars, que no es poden obrir botigues, bueno, ho ha sabut, no?
Sí, molts anys. Sí, 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 sí.
I hi havia gent que feia obres sense mirar el pla d'usos i després digue-li quan ja s'ha gastat un dineral, digue-li no, no, és que la normativa aquí no t'ho deixava, com és que no ho has mirat?
Per tant, allà no es pot fer cap sauna 24
no,
hores.
No, en absolut, i a més se li van parar les obres, li... a més, clar, s'acabaran amb una multa, evidentment, perquè han de restituir-ho tot, han de tornar-ho a deixar com estava, en fi... Però són coses que passen, eh? Aquí s'ha notat més perquè sí, hi ha hagut sí, un grup sí, de veïns, sí, sí. Però que en altres llocs també, malauradament, passa això, que dius, estan fent obres i a mi m'estranya perquè aquí no van poder obrir un bar i resulta que estan fent obres i sembla que estiguin fent una barra de bar. Vas allà i, sí, efectivament, no han preguntat què podien fer.
Dijous, roda de premsa institucional del Festival Internacional de Cinema de sí. Catalunya. Es podrà fer servir un Mercat Vell pel festival?
Sí,
sí,
sí, sí. No, perdó. Mercat Vell no,
Mercat Vell no.
Va, no, Mercat Vell
és
no.
És Mercat Vell encara està en aquest no, període sí. d'obres, per dir-ho sí. així.
A veure, és que...
El tan mercat... bonús que n'hi van fer l'any passat.
El?
Tan bonús que n'hi van fer l'any sí, passat del sí. Mercat Vell.
És que el Mercat Vell, bé, que acabarà ara, és una instal·lació... Bàsicament són instal·lacions elèctriques. Es poden fer algunes coses, com
és
hem
que
fet
anava
ara.
A dir, perquè exacte. Tothom ens entengui. Es, poden clar, fer, o es pot
una
fer una exposició.
Com hem fet, però clar, si, el que volíem fer el Mercat Vell era passar pel·lícules, de fet, perquè el no tenir el retiro, buscar, i clar, fer un cinema, diguem, dins del Mercat Vell... Això,
amb les
ara,
condicions amb encara... Les condicions,
ara, no.
No
es podia fer de cap de les maneres.
D'acord, l'escorxador sí que es podrà fer servir, sí. Tot i que l'organització ja va dir que ha hagut de canviar tota la graderia, perquè no estava adaptada al... Vaja, que no s'hi servia la graderia per la projecció.
Bueno, clar, l'escorxador, això, no, la veritat que no, a mi no,
no
m'han comunicat.
Mònica García ho va comentar a la roda de premsa de
doncs,
quan
algú no
li va preguntar per
l'escorxador.
Sí, sí, que han hagut de fer una graderia... Bé que
bueno,
hi ha hagut,
ser,
hagut de substituir la graderia.
Pot ser perquè el festival sempre, allà on va, ho ha de retocar moltes vegades, moltes coses. De fet, clar, l'escorxador és el que és, eh? És un espai que tenim nosaltres per arts escèniques de petit format. Sí, que fer el cinema, doncs ells s'han d'adaptar també i és veritat que ells al principi van dir, home, doncs no és panoràmic, clar, no és una sala de cinema, és una sala d'espectacles d'arts escèniques. Jo crec que amb el festival l'any que ve ja tindrem el retiro, tindrem l'escorxador, tindrem Mercat Vell per si volen fer algunes altres coses, jo crec que és el que necessitem, no? Adequar bé els nostres espais i sobretot no que tècnicament estiguin bé i segurs.
Les obres de l'Espai Festes... Com estan? Fins on sabeu?
Les
perquè tenim
els
gegants, el drac, tenim tot.
Bé, les obres i festes tirant endavant, que són unes obres que tampoc no són...
Que no són...
Unes obres,
no, no és la Sagrada Família,
no,
això.
No, exacte.
No, però és no. A dir, estan en
sí,
la recta
sí,
final
sí.
També.
Sí,
de,
sí, sí, també.
De,
sí, sí.
Sí. Més que res, perquè els qui pregunten escolta'm, i ara què? Amb el gegant i el drac i tot plegat, no?
Sí.
Bé, el festival que és a la cantonada, el curs polític que és a punt de començar i... aquest pressupost per l'any que ve que hem d'entendre que hi ha algun gran projecte sobre la taula o no en el pressupost de l'any que ve.
A veure, amb el pressupost sí, segurament algun gran projecte, però per exemple un dels projectes que nosaltres també tenim en ment, però que no en principi no ha de costar diners a nosaltres sinó que és a la Diputació, que és tenir una biblioteca. Això ho hem dit i ara
sí?
Ja hem parlat amb el nou diputat Canyà.
És a dir, aquest projecte que en el seu moment ja es va parlar tant en època Baixet de la nova biblioteca?
Ara
sí?
Tenim un diputat que està enfocat en això i estem molt agraïdes per això i perquè a més ells mateixos ens han dit com pot ser que Sitges no tingui una biblioteca amb 32.000 habitants, una biblioteca gran, que tenim dues biblioteques fabuloses i unes bibliotecàries encara millor, però una biblioteca gran com les que tenen...
Anava a fer broma, d'aquest diputat de la Diputació no deu dependre o Romàntic o Can Fals?
També.
També?
Sí, també.
I si algú us diu, deixa d'estar de biblioteca i primer Romàntic i Can Fals?
No, també està amb això. També
està amb això?
També està amb això.
Que ho convencereu?
És que és diferent. És que, clar, les biblioteques depenen de la Diputació i la Diputació està fent biblioteques a molts municipis i molts propers d'aquí al costat de casa nostra que tenen biblioteques, que no pot ser que Sitges no tingui una biblioteca com... Cubelles no fa molt, que l'ha presentat, Vilanova ja no diguem-ne, Sant Pere de Ribes, aquí necessitem una biblioteca gran i funcional. I després les dues que tenim, doncs ja treballarem, no? Què es farà exactament? Però, i això és una bona notícia que ens van dir que evidentment que sí. Que
és a dir, hi ha moltes possibilitats que l'any que ve es pugui d'alguna manera anunciar el
esperem
projecte d'una
sí,
biblioteca.
Sí, exacte.
A quina ubicació, alcaldessa?
Bé, nosaltres sempre diguem que tenim la pestanya d'equipaments allà a la plana i que és un dels bons llocs. Clar, nosaltres hem de buscar el lloc i per nosaltres allà és un bon, és un bon lloc que podria haver-hi una biblioteca.
D'acord. Sí. El nou CAP?
El nou CAP està ara a la teulada de la Generalitat. De la diguem, nosaltres ja hem fet tota la tramitació urbanística, està, tal com vaig dir, dintre del Pla d'Infraestructures de Salut, el PIS, que ja diu a on van les noves edificacions i Sitges està, per tant, ara està a la taula de la Generalitat, però sí que camina cap endavant, això seguríssim.
Doncs
sí.
Tanquem l'assumpte obres i la conversa.
Camp patronat. De futbol.
Camp de futbol i patronat. Anava a dir patronat, camp de futbol.
Patronat ja està fent la seva, el seu camí, també patronat en aquest sentit no em preocupa perquè les obres en principi esperem que febrer, març acabin.
D'acord.
I per tant patronat ja està encaminat. Igual que l'escola de música. L'escola de música ha sortit ara a la licitació i s'han presentat, ara no sé si 6 o 7 empreses per fer l'escola de música. Per tant, les obres començaran també de cara al curs que ve tindrem les obres evidentment de l'escola de música. També ha sortit ja la licitació de les obres del Casal d'Avis de Pau Casals, que a més també es faran uns arreglos en l'altre casal, el Joan Maragall. La del Casal d'Avis també és una obra important. I després tenim el camp de futbol, que per mi és una de les obres més importants segurament que farem també en aquesta legislatura, perquè com hem dit diverses vegades, no és només un nou camp de futbol, sinó que és tota una zona allà d'aparcaments i tota una zona esportiva important. El projecte ha trigat més del normal segurament per diversos factors, però també perquè amb la Unió Esportiva i amb gent que en sap, diguem, han anat fent canvis i posant coses i esperem tenir el projecte acabat en breu, diguem, perquè un cop tinguem el projecte, uh-huh, hem d'aprovar el projecte i llavors començar la licitació, que tampoc serà demà,
no,
eh?
No.
Però que és una obra que hauria d'estar bastant engegada, diguem,
l'any que ve,
sí, sí.
Amb un pressupost important també aquesta, eh?
Aquesta és un pressupost enorme que tindrem que buscar diners de sota les pedres.
Enorme què vol dir?
Molt gran.
Digueu.
No, bastants diners. Home, podeu comptar el que val un camp, normalment el que ens ha costat un camp.
Què, més de 5 i menys de 10? Oh, Déu.
Mira,
ja està, riu l'alcaldessa.
Penseu que un camp, que han costat els camps ja,
sí, sí.
4 o 5 milions d'euros costen, després tota la zona d'aparcament, després sí, van totes unes instal·lacions esportives a sota, també unes pistes esportives. Jo crec que això s'haurà de fer en diverses fases, evidentment, i la nostra idea és començar justament amb el camp de futbol, que és el que més necessiten, però que s'han de fer totes les fases.
Home, si és tot això, aquesta seria l'obra més gran de les dues legislatures.
Aquesta és una obra important. Bé, i després també estem amb l'HPO, a l'habitatge. Importantíssim, que no m'oblido, dels 480 habitatges, que estem mirant la fórmula de fer-ho el més ràpid possible. O sigui, la legislatura passada una sèrie de condicionants van sortir bé i per això va anar tan ràpid, diguem, i va funcionar bé. Ara potser algunes coses ja no els condicionants són diferents i per això estem buscant de quina manera els podem fer el més ràpid possible, sobretot alguns pisos, no? Perquè clar, 480 són molts. Però per una banda, bueno, estem mirant quina fórmula hi ha que realment puguem començar a construir aviat. Perquè habitatge es necessita urgent, sempre ho he dit que és el problema més greu que tenim a Sitges, i per tant l'habitatge l'hem de començar a construir el més aviat possible.
Anava a acabar amb la reflexió també de Festa Major, el que més d'un ha dit, i d'aquí 10 anys les persones que ballen per Festa Major i que participen de la Festa Major, on viuran?
Sí, a Sitges, esperem. Esperem que molts visquin a... Sí. Bé, esperem que les lleis i les normatives de dalt també ens ajudin i que tots els partits també tinguin la mateixa visió, perquè últimament no s'ha vist que en les votacions doncs no tothom pensa de la mateixa manera. És veritat que és una problemàtica com es veu. Jo ja no diria ni estatal, diria quasi mundial, o almenys a Europa hi ha un problema molt greu amb l'habitatge.
11:06, alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.